A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs, a veure, la construcció autosuficient és un concepte relativament innovador en el món de la construcció. I a Sitges hi ha més d'un exemple d'empreses que es dediquen a això. Ara, doncs, recentment s'ha edificat, no just a Sitges, sinó a Masalva, que de fet és terme municipal de Sant Pere de Ribes, però és aquí al costat mateix, s'accedeix des de Sitges, una casa que es diu Verdea, que està basada en això, en els conceptes de la autosuficiència. Ara ens els explicaran, perquè són conceptes que, a més, estan molt basats en el sentit comú, però bé, que la casa no faci impacte i que gasti el mínim possible. Bàsicament això. Això sí, són cases cares, eh? Però això també en parlarem. Amb tot plegat, tenim aquí dos de les persones de l'empresa d'Arquitectura i Eficiència que ens comentaran el que hi ha al voltant d'aquest concepte. Per una banda, tenim a la Elena Guàrdia, project manager d'aquesta edificació. Elena, bon dia.
Bon dia, què tal?
I per altra banda, tenim també el cap de comunicació de l'empresa, en Víctor Saumell. Víctor, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, d'entrada, el concepte de la autosuficiència, què és una casa autosuficient?
Bueno, autosuficient. Parlem de vivendes passives. Una vivenda passiva és un tipus de construcció que garanteix un nivell de confort tèrmic molt alt al llarg de tot l'any, gràcies a una sèrie d'estratègies que parteixen des del disseny, continuen amb una elecció concreta de materials i després un sistema constructiu determinat. És molt, molt, molt resumit, però bueno, suposo que ens podrem extendre una mica més. Això és una vivenda passiva.
D'acord. És a dir que, bé, que no hagi de cercar sistemes per aconseguir un confort climàtic en el seu interior. Seria més o menys això, no?
Exacte. Per si sola, una vivenda passiva ja garanteix una temperatura estable en el seu interior. Tenen moltes més qualitats que després parlarem, però a nivell tèrmic podrem dir que una vivenda passiva garanteix una temperatura entre 21 i 23 graus tot l'any, depèn si és hivern o si és estiu. Ara bé, són vivendes que en el nostre cas, a més, reforcem amb tecnologia. Per què? Perquè la clau de que aquesta temperatura sigui tan estable és l'estanqueïtat de la casa. Són com un búnquer energètic, no? Per dir-ho d'alguna manera. Bueno, búnquer sona fatal, però en realitat realment es protegeix de tots els elements exteriors a nivell de climàtic, no? De temperatura. Llavors, una vivenda passiva, per si sola, això ja ho garanteix. Però, clar, també pensem en altres coses, com podria ser la salubritat d'una vivenda. Què necessita una vivenda per ser saludable?
Ara t'interrompo un momentet, Elena. Clar, si fas un, encara que utilitzem aquesta paraula, però s'entén perfectament, búnquer energètic, búnquer, clar, aquest búnquer necessita renovar l'aire.
Exactament, per aquí anaven els tiros, no? Llavors nosaltres reforcem amb el que seria aerotèrmia i ventilació de doble fluxe, que permet una renovació constant de l'aire i assolint un nivell de qualitat molt alt. És a dir, no cal obrir finestres, també seria una pena assolir una temperatura i després haver de ventilar. A tots ens agrada ventilar, eh? Llavors això és una cosa de costums. Però no és necessari si no vols perdre un esforç que ha fet la casa en calentar o en refrescar. Sempre pensem en calentar una casa i el més difícil de tot és refrescar-la. I en un cas d'una vivenda passiva fa el mateix esforç, que és cap. Per què? Doncs perquè fem servir l'aerotèrmia per una banda, la ventilació de doble flux, que és la que garanteix aquest nivell de qualitat de l'aire, i tot això, doncs, com funciona perquè no costi diners?
Què
doncs
vol dir ventilació de doble flux?
Doncs que s'agafa l'aire de l'exterior, l'aerotèrmia ja agafa l'aire de l'exterior, però s'expulsa. Llavors, constantment hi ha un flux d'aire de l'exterior que entra i surt. El que fa la ventilació de doble flux, que és complementària a el que és l'aerotèrmia, ens ajuda a mantenir la temperatura, perquè, clar, sortiria l'aire calent i entraria l'aigua fresca, i l'aire fresc, si fos hivern. I la ventilació de doble flux el que fa és garantir una estabilitat tèrmica, i després, no necessàriament una ha d'estar calentant la casa tot el dia, sinó el que dèiem abans, com és una casa passiva, tu durant un temps assoleixes una temperatura, però després tot deixa de funcionar i d'allà no surt ni un puntet d'aire, perquè són vivendes estanques.
D'acord.
Funciona tot això sense cost gràcies a les plaques fotovoltaiques, sens dubte.
Ara entrarem a les característiques de la casa, tant de materials com de construcció, però com encara estem en la fase del concepte, aquest concepte d'aquesta casa estanca, per dir-ho d'alguna manera, és un concepte relativament nou, és un concepte que ja s'ha vist en el temps en l'arquitectura, com va tot això? A veure.
Bueno, va néixer, és significatiu tenir en compte que va néixer a Alemanya. Alemanya i Àustria ens porta molt avantatge, fa uns 30 anys aproximadament. També és important, i m'agradaria començar dient, que les primeres cases passives estan sotmeses regularment a medicions d'eficiència i no han variat, amb la qual cosa, pues, després de 30 anys podem dir que sí, que funcionen i van molt bé, no? Que no és una moda. En el cas d'aquí, més a la zona del Mediterrani, potser no havíem tingut aquesta necessitat de lluitar en contra del fred i tenir vivendes, doncs, que realment protegissin de les inclemències climàtiques, com podria ser el centre d'Europa, que és on van néixer. Però sí que, afortunadament, arreu d'Europa, sobretot, la visió de la sostenibilitat comença a ser una prioritat. Llavors, a més de que estem en un moment de canvi climàtic que certament ens venen dures, no? També tenim que tenir les cases preparades per això, no tant per al fred en el nostre cas, però sí amb la calor, no? I bueno, en un principi, doncs, les cases passives, doncs, ja tenen un llarg recorregut i una garantia de que sí que funcionen, i la millor garantia és que inclús hi ha algunes administracions, els edificis públics ja els estan començant a fer en aquest sistema constructiu.
Ara qui ens escolti pensarà, bueno, però clar, les cases mediterrànies en caladetes en blanc, o les masies de tota la vida amb aquelles parets tan gruixudes, una miqueta aquesta funció ja la feien.
Sí, el que passa que, bueno, això ja és una opció, però una de les grandíssimes avantatges de les vivendes passives, com hem dit, era el disseny. El disseny aprofita molt el que és la llum natural, i els materials, que després en parlarem, doncs són materials molt orientats a afavorir aquest aïllament. I aquí està la clau, el sistema constructiu. El sistema constructiu, en el nostre cas, fem servir fusta, que espero que també em preguntis.
Ui,
per
tant,
la fusta, tinc moltes
tant.
Ganes.
Ara t'anem a preguntar, però va, anem avançant.
El sistema constructiu que permet, envers, per exemple, una masia, doncs tu calcula el que es podria trigar en fer una masia de pedra de 250 metres quadrats, per exemple. Perquè en el cas d'una vivenda passiva, no només en el temps, sinó a nivell de residus, a nivell de materials i d'imprevistos, és molt important també, perquè són un tipus de cases que des del minut 1 ja se sap la quantitat de materials que es faran servir, no hi ha sorpreses. Llavors, hi ha moltes diferències respecte a una construcció tradicional en aquest sentit.
D'acord. Perquè, i ara aquesta era la fusta, clar, la fusta és un material fonamental en la història de la construcció. Hi ha altres latituds on es continua utilitzant la fusta de manera important, però aquí la fusta s'ha utilitzat molt poc en construcció.
Sí. Bueno, la història de la construcció, hi ha hagut una revolució necessària afortunadament, i és que ja vam començar amb la fusta. Les primeres construccions ja eren de fusta, no? La fusta d'argila, materials naturals, pensant molt en el medi on estaven les construccions, es pensava, òbviament no hi havia una altra opció, però sí o sí eren materials de proximitat. Uh-huh. I després, doncs, jo crec que després a l'edat mitjana va començar la pedra, vam començar a incorporar inclús els vidres a les finestres, es van incorporar més plantes, els edificis eren més resistents perquè, clar, tothom s'estava barallant i tothom s'havia de defensar, llavors, uh-huh, en funció del context social és quan va evolucionant el que és la construcció. Què va passar? Que arriba la revolució industrial i coneixem l'acer, el ferro, es comencen a fer grans construccions, és necessari construir més i ha anat evolucionant i avui en dia és com que s'han saturat els recursos que calen perquè és una despesa molt gran d'aigua construir vivendes convencionals. Generen moltíssims residus, el 50% dels residus sòlids arreu del món venen de la construcció, és a dir, que s'havia de replantejar un canvi, i tot i que parlem de que és innovador, perquè ho és, en certa manera també estem tornant als orígens, estem buscant materials naturals, materials de proximitat i materials sobretot que s'ajustin a cada lloc, no? Uh-huh. Per exemple, no hi ha gaires variacions en una casa passiva, però per exemple en un lloc no posarem triple vidre, aquí al Mediterrani no ens caldria, posarem doble, però hi ha petits detalls, no, que poden fer variacions, però sí que hem tornat una mica als orígens de forma millorada i molt més sofisticada, clar.
Uh-huh. Però clar, la fusta en el fons també comporta talar, comporta tota una sèrie d'execucions sobre el medi, també d'un lloc o altre han de sortir, sí, els materials. Igual que que llavors pots dir, però és que la pedra també ve d'una pedrera, oi?
Clar, però clar. Bueno, seria contradictori que buscant la sostenibilitat promoguéssim la deforestació, no? Uh-huh. Llavors, el tipus de vivendes passives que es fan en fusta estan amb fusta certificada. Què vol dir? Que es treu i es garanteix que surt d'uns boscos que estan realment controlats de manera que no hi hagi que no provoqui un desequilibri de biodiversitat. És a dir, no es tracta de dir, mira, anem a començar a talar aquí o allà. No, són llocs molt controlats i la idea és una gestió forestal controlada, uh-huh, per fer servir aquests materials.
Clar, qui ens escolti ens dirà, home, mentre hi hagi la demanda que deu haver ara de cases passives, que encara entenc que deu ser petita, això és sostenible. Però clar, si ho traslladem amb això a un gran volum de construcció, és possible que es pugui convertir en insostenible?
Insostenible és ara la construcció, uh-huh, realment. Els boscos es regeneren, és a dir, una de les gràcies de la fusta com a material, ben cert que és una quasa de fusta, pot durar més de 100 anys, uh-huh, però també és cert que són materials que es poden reciclar i es poden reaprofitar per una banda. I per l'altra, aquest tipus de boscos, si no pensem en petit, pensem en gran, no? Uh-huh. Els boscos es van regenerant, està controlat, està mesurat. Sí, hi ha aquestes limitacions que tu pots pensar, però en realitat hi ha molt marge en què la gran part de les construccions, com a mínim a Europa, puguin ser en aquesta línia. Fora d'Europa, de fet, ja les fan de manera natural, ja fan servir materials de proximitat, ja fan servir materials que tenen més a l'abast, no?
D'acord. Per tant, hem quedat que la matèria primera, principal d'aquesta edificació, d'aquesta casa passiva, és la fusta.
Sí.
És a dir, no hi ha totxo.
No.
O no n'hi ha gaire, o n'hi ha molt poc, si n'hi ha en algun lloc que sigui necessari, però en principi la majoria, les parets, tot,
No hi ha cap totxo perquè no és necessari.
No és necessari. No.
Volia afegir una petita dent del que ha comentat l'Helena, que ho ha explicat de forma molt completa i correcta, i és que a comparació, per exemple, de la indústria de la construcció que tenim fins avui, que és la convencional, que utilitza el totxo o el formigó, que també s'està utilitzant com a nou mètode constructiu en diferents cases modulars, és que la fusta, al contrari d'aquests dos materials, permet una reducció de les emissions de CO2 a l'atmosfera, per exemple. Entre que la fusta de per si ja és un element natural que captura les partícules de CO2, i a més el procés de construcció en formigó i totxo és molt poc sostenible, i fa que s'utilitzin, com ha explicat l'Helena, recursos naturals, es contamini i sigui molt poc després reciclable i reutilitzable. Llavors, en comparació, si és cert que si ara de cop, no, imaginéssim, cas hipotètic, totes les construccions passessin a ser en cases passives i en fusta, tot i així, seguiria sent, en la petjada global del planeta, molt més sostenible que no pas seguir com estem fent fins ara amb el formigó.
Mira, un altre punt. Parlem de construcció en sec. És a dir, que un recurs tan important com és l'hídric, l'aigua, en aquest tipus de construccions, doncs, està més que limitat.
D'acord.
També és important tenir-ho en compte. Sí.
La fusta, bueno, això ho sabem tots, la fusta, el principal problema que té és que crema.
Bueno, quan la fiquem a la xamanella sí, però quan fem una casa no.
Però clar, si fem una casa al costat del bosc, no té més perill, pregunto, i entenc que ha d'haver resposta, però jo ho pregunto, no té més perill una casa de fusta que una casa convencional?
Començo pel final.
Endavant.
És més segura. La fusta, respecte a qualsevol altra construcció convencional, és més lenta en la combustió, amb la qual la lentitud en la combustió de qualsevol cosa ja ens aporta seguretat, no? La fusta, i no només la fusta, sinó la lana de roca, que no hem parlat, però també és una de les coses que afegim a les nostres construccions, forrem la casa de lana de roca, són dos elements que ens ajuden a protegir les vivendes en cas d'incendi. Hi ha una cosa molt important, i és que quan parlava abans dels elements que feien una casa passiva i les estratègies, una molt important és trencar els ponts tèrmics. I, entre d'altres coses, vol dir no fer servir metalls. Llavors,
el pont tèrmic...
sí, conductor.
Exacte, seria el conductor d'una temperatura cap a l'interior. No?
Exacte. Llavors, què passa? Que quan no hi ha quan no hi ha ponts tèrmics, en aquest cas és perquè, no, entre altres coses, no afegim metall. Què passa amb una estructura metàl·lica? Ho hem vist malauradament moltes vegades amb catàstrofes que puguin haver hagut en algun edifici. El metall amb la calor acaba saturant. Una vivenda que tingui metalls col·lapsa. Una vivenda de fusta i ben protegida es pot malmetre el que és la part exterior, però pots conservar la teva casa dempeus. I l'aïllament de la fusta i la combinació de fusta i lana de roca, entre que la fusta fa que el foc vagi molt més lent i la lana de roca és el millor aïllant que pugui haver-hi, entre d'altres qualitats que té, però amb el tema del foc i la temperatura suporta 1.000 graus centígrads, doncs fan d'una casa passiva molt més segura en cas d'incendi que no pas una convencional.
D'acord, és a dir, que encara que ens pugui semblar que això és com el conte dels tres porquets, que és la casa que es... No va per aquí.
És una de les grans reptes que tenim amb molts dels nostres clients potencials, no? Que hi ha un prejudici amb la fusta, no? I llavors també doncs, fem pedagogia en aquest sentit, al revés, o sigui, de cara a un incendi no hi ha un tipus de vivenda més segur, home, una cabanya no col·lapsarà, una cabanya tampoc, però sí que una vivenda passiva amb tots aquests tractaments, amb tots aquests materials, amb tota aquesta concepció global de protecció contra incendis que tenen, doncs és infinitament més segura que una més convencional.
D'acord, els clients entenen aquest concepte, l'acaben, és a dir, entenc que quan algú es pot arribar a plantejar accedir en una casa d'aquestes, doncs una de les coses que d'entrada pot tirar enrere és la qüestió de la fusta.
Jo faig un exemple molt agosarat, però molt senzill. Quan veiem un incendi, després d'un incendi en un bosc,
sí,
si agaféssim qualsevol dels arbres o troncs que han quedat i els talléssim, veuríem que per dintre estan bé. Llavors, hi ha un procés químic, que sóc incapaç ara d'explicar, perquè no és el meu, però sí que té una reacció química el que és la fusta, això sense tractar ni res, un arbret que hi hagi al bosc, ja tenen una resposta d'alguna manera molt de una resistència molt alta al foc.
D'acord, és a dir que el que ens està dient l'Helena és que el tronc no es fa cendre, es fa cendre a l'exterior però a l'interior no, i aquesta resistència que pot tenir el tronc també la té una estructura feta.
Exacte, tot i que les estructures que fem servir no és que agafem el tronc i el posem, sinó que fem altres processos.
Hi ha un tractament però... també,
sí,
entenc,
sí,
no?
Sí.
És diferent, clar, és el que ens passa, no? El prejudici que diu l'Helena és que el que una persona, quan li expliques que la casa està feta de fusta, es pensa que és una... és tal qual, només la fusta, no? És molt diferent, és el concepte que és un entramat lleuger de fusta amb llana de roca, que està envoltada, és un sàndwich que està envoltat i la protegeix completament.
És que aquesta és l'altra. Qui hagi vist fotografies del projecte, jo les estic mirant per preparar l'entrevista, no us sembla una casa de fusta, això d'entrada. És a dir, que estem parlant aquí d'una casa de fusta i potser qui ens estigui escoltant pensarà en una cabana del Pirineu, i no és això exactament, ni molt menys. De fet, sembla un xalet convencional,
sí,
estèticament.
Bueno, no, home, ho fan molt macos, eh?
Sí, sí, però entén, és a dir, sí. Amb l'estètica moderna, el que vulguem, però no dona la sensació, vist des de fora, que allò és una estructura de fusta.
No
ho és, no ho és. Realment, el client, si ho vol, podem fer, per exemple, i això ho fem de vegades, un acabat en façana, afegit una façana de fusta o una façana de pedra, es pot fer el que es vulgui. La fusta és el que no es veu, és l'os, és l'estructura de la casa, i després es fa un acabat de base amb sistema SATE, que és amb pintura, i queda una casa acabada, que és tu no ho sabries que aquella casa està feta de fusta. Podria estar feta de formigó, podria estar feta de totxos, al final, quan es cobreix amb pintura i amb SATE, no ho saps, realment, de què està feta. És el que no es veu.
De fet, els fonaments també són de fusta? O
no.
Com va això?
No, els fonaments són convencionals.
D'acord.
Formigó convencional. Uh-huh. Hem de fer una cimentació convencional, com en qualsevol altra casa, i després a sobre es munta el que és l'estructura, que és com un entramat de vigues i de peces.
Les vigues també de fusta, això sí?
Tot, no hi ha cap metall. És a dir, absolutament tot és de fusta, perfectament ensamblat. Pensa que quan parlàvem de reducció de residus, és que estem pensant de que la casa, des del moment en què està dissenyada, ja se sap quines peces seran necessàries, i es munten a una fàbrica, perquè d'això també és important parlar del sistema constructiu d'entramat lleuger, que és un entramat de fustes on enmig posem allà la roca i tot això, però el que és la concepció de vivenda preindustrialitzada, no és que la casa estigui acabada i la muntem, sinó que moltes de les peces sí que estan muntades per tenir clar i saber que no ens sobrarà ni ens faltarà res. Llavors venen de fàbrica, les peces s'ensamblen, es munten, fins i tot les finestres. Per què? Perquè parlàvem del famós búnquer. Llavors no és el mateix muntar una finestra a obra que muntar-la en un entorn controlat, no? Llavors, si algú tingués l'oportunitat de veure com es munta un tipus de vivenda així, és molt lluït, van venint peces, es van muntant i es van ensamblant. En el nostre cas ho fem per plantes. Es munta la primera planta, després la segona planta. Però tot, absolutament tot, és una estructura de fusta.
Aquesta és l'altra. Jo abans de començar l'entrevista que estàvem parlant, els hi comentava que, clar, jo he buscat la ubicació al Google Maps, que a més té una imatge força recent, i només he trobat els fonaments de la casa. I és una imatge molt recent. Això vol dir que la casa es munta molt ràpid.
Rapidíssim. S'ha dit, alguns veïns de Massalva, corre, corre, que te pillo, per veure com es monta, perquè els hi agrada veure-ho. Podrem dir que en 72 hores passes de veure un solar a veure una estructura. Prèviament hem cimentat. La cimentació, els temps són molt inferiors de construir una vivenda d'aquestes característiques respecte a una convencional, però hi ha parts que són convencionals i es triga el que es triga, la cimentació, i després, de cop i volta, en 72 hores veus que allà hi ha una casa.
I hi ha l'estructura...
Hi ha l'estructura llesta per començar a treballar, electricitat, fontaneria, acabats.
Aleshores, clar, tenim tota la cimentació feta, l'estructura feta, llavors s'ha de fer tot lo de dintre, no?
Exacte.
Tot lo de dintre és relativament convencional o també hi ha sorpreses aquí?
Bueno, a veure, per exemple, les finestres són de PVC, també, perquè tornem a pensar en trencar el pont tèrmic. No? Tocar una finestra d'alumini de vegades sempre o està freda o està massa calenta. No? El PVC ens ajuda a anul·lar, a trencar aquest pont tèrmic. I en el cas dels acabats, sí que tenim un ampli catàleg de materials, ceràmica, en fusta, el que sigui, pel terra, per els banys, les aixetes són com són. I el client, la gràcia és que pot personalitzar segons, escolta, els seus gustos i la seva forma de ser, doncs pot adaptar tot el que són els acabats a la seva personalitat, no? Els criteris que fem servir sempre de lo que tenim és en la mesura de lo possible, per això he dit que les aixetes pues, són com són, però en el màxim de materials que podem tenir en catàleg, doncs també pensem en que siguin materials sostenibles.
D'acord. Quin és el perfil de client que busca una casa així?
A veure, el perfil de client normalment és una persona que li encaixa i té uns valors de sostenibilitat en ment. És un factor que li pesa i li condiciona la compra. Aquest seria el client ideal. No sempre és així, perquè de vegades doncs, mira, busques, la necessitat és un habitatge i et pot encaixar o no et pot encaixar i pot ser una cosa que no t'afecti. Però normalment és una cosa que als nostres clients els hi encaixa i per això ens escullen. Formem part, com ho hem comentat abans, la marca mare és Casa Consumo Cero, no? Està tot al voltant, el nostre core és la sostenibilitat i girem al voltant d'aquest valor.
D'acord.
I el client, doncs, això, quan li encaixa, veu que a nosaltres, doncs, una opció molt bona, perquè prioritzem això i tenim en compte, doncs, el client i les seves necessitats per tirar endavant el projecte. A més, també permet completament la personalització. El client pot fer i dissenyar i l'acompanyem en crear la casa dels seus somnis i fer una casa doncs, completament a mesura, amb els materials acabats, sigui amb el sistema que estem tractant, però sí que es pot, com ha comentat l'Helena, acabar i fer la personalització de la casa com es vulgui. Per exemple, és cert que les finestres i la carpinteria ha de ser a PVC per arribar a l'eficiència màxima, però es pot fer un revestiment i un acabat visual que imiti la fusta o que sigui d'un altre color. Al final, visualment, la sensació física d'acabat, tacte, textures, materials, hi ha una llibertat extraordinària.
D'acord. El preu de la casa sempre dependrà del preu del sol, això és evident, i el preu del sol no hi entrem, perquè depèn d'on vulgui posar el client la casa, costarà una cosa o costarà una altra. Però sí que el preu de construcció estarà en un rang, m'imagino. Més o menys en quin rang estaríem? Només de la construcció, sense entrar en el preu del sol, que és el que acaba sent el preu final.
Doncs mira, cada casa és un món, cada parcel·la és un món. No és el mateix construir una casa d'una planta amb una parcel·la plana o de dues plantes que amb una parcel·la inclinada. Però sí que tenim dos vessants, com ha dit el Víctor, no? Casa Consumo Cero, que seria la matriu, adreçat més a un perfil de vivenda més generalista dintre del que és el mercat immobiliari, és a dir, estem dintre del rang de preus habitual, d'un rang de preus mig, i després sí que tenim arquitectura i eficiència més adreçat a un tipus de client amb un poder adquisitiu molt més alt i amb el qual molt més exigent amb detalls. Les cases seran igual de bones, però potser marcarà més la diferència el que són els detalls, no? Llavors no et sabria dir, al final et diria que bueno, és fàcil, se'ns pot trobar fàcilment a Idealist, bueno, no sé si puc dir...
és igual, bueno, en portals immobiliaris.
A plataformes immobiliàries se'ns pot trobar fàcilment i el rang de preus està sempre és el preu de mercat. Dintre del que cap, és a dir, clar, hi ha cases que seran més econòmiques, però bueno, nosaltres el que ajustem sempre és donar la màxima qualitat a un preu raonable. Per què? Perquè estem enamorats de les cases que fem i ens agradaria, que és cert que el món de la vivenda és un món complicat per tothom, i ens agradaria poder arribar dintre de lo possible al màxim de persones que es poguessin permetre construir un tipus de vivenda passiva. Per què? Perquè potser fan un esforç, però són cases que amb l'estalvi que fas energètic, doncs a lo millor amb 30 anys, un càlcul que vam fer fa no gaire, et suposa que t'has estalviat 100.000 euros. A l'hora de demanar una hipoteca, a lo millor doncs, és algo important a tenir en compte, i després a nivell de manteniment, doncs també són cases d'un manteniment molt baix, és a dir que, bueno, són cases doncs, que estan dintre del que és el mercat immobiliari, no és especialment cares.
Anava a dir, hi ha demanda, hi ha força, no sé si força, però hi ha demanda d'aquest tipus de construccions més, anava a dir, específiques, que això, que respectin a la natura, que no sé què, que tal, entre aquests perfils, entenc, de poder adquisitiu important.
I no tan poder adquisitiu. És més cultural. Hem viscut una evolució en molt poc temps, des que hem començat, fa el 19, de client. Al sí? principi ens venia molt client europeu, de fora d'Espanya, no? Però d'europeu, sobretot doncs, alemanys, francesos, sí que estan familiaritzats amb aquest tipus de construcció, amb el sistema constructiu, i més sensibilitzats amb la sostenibilitat i l'impacte medioambiental. I el que hem vist és que darrerament doncs, sí que el client autòcton doncs, comença també a donar-li molta importància al tema de la sostenibilitat. Uh-huh. Llavors, doncs, òbviament, doncs, ens dona molta alegria, perquè aquell allò de pedagogia amb el tema de la fusta igual ho hem de fer amb el tipus de construcció, però ja no tant. I també hem de dir que hi ha molt autòcton de Sitges molt interessat en aquestes. Tenim molts clients de Sitges, uh-huh. en concret.
Només hem parlat d'unifamiliars. Uh-huh. Es pot aplicar el mateix concepte a plurifamiliars?
Sí, a Barcelona, sobretot el que dèiem abans, les administracions ja estan tirant cap aquí, són les que estan marcant el camí, uh-huh. i bueno, hi ha alguna constructora privada doncs, a la zona del Clot, crec que acaben d'acabar edificis, però és que la fusta és molt resistent, no només funciona molt bé per protegir del foc i tot el que hem parlat, és molt pràctica a l'hora de construir ràpidament, sinó que és tan resistent com el formigó, sent molt més lleugera. Llavors, òbviament, et permet, inclús hi ha gratacels, a Àsia estan fent gratacels amb fusta. Llavors, bueno, suposo que els grans inversors no són tontos, saben que allò funciona, que allò està bé, que els costos, a nivell de costos, els hi funciona, i que és un producte que realment... afortunadament els grans inversors també de la construcció estan tirant cap aquí, perquè és que jo crec que és una forma de construir, a part de necessàries, que realment és rodona i ho necessitem, que es facin així els grans edificis. Mm-hmm.
La casa a la que abans hem fet referència està a Masalva, es diu Verdea, oi?
Sí.
Té una pàgina web, poden vostès entrar, xafardejar una miqueta... és una casa pilot, oi?
Sí, 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 és una casa insígnia, uh-huh. que ens serveix per poder de forma clara exemplificar què significa una casa passiva. La persona que estigui interessada, li ensenyem la casa, és la millor forma de vegades, no? Veure amb els propis ulls, tocar-ho, uh-huh. per entendre què implica viure en una casa passiva. És una casa que està, doncs, com hem comentat, equipada, doncs, amb tot el paquet que permet, doncs, que pugui estar etiquetada com a casa passiva, i incorpora l'aerotèrmia, incorpora la ventilació de doble fluxe, incorpora també en l'altre aspecte d'eficiència també un sistema de reciclatge d'aigües grises, per exemple, que això també els incloem a totes les cases, que permet, doncs, reutilitzar l'aigua de les dutxes i utilitzar-la per altres usos. Llavors, també estem reduint no només amb electricitat, sinó amb aigua,
d'acord,
que és un altre problema, també.
Que és aquesta, sí, i de fet, diria que és l'aspecte que no hem tractat encara. Hem parlat de la construcció, heu esmentat el tema de les plaques solars, que això no té més explicació que simplement, doncs, això, que hi ha generació d'energia pròpia, i, i això, diguem, tothom ho entendrà, però l'aigua com... que és l'altre aspecte fonamental en aquest canvi climàtic, que cada cop tindrem menys aigua. Doncs com tracta l'aigua aquest model de construcció?
Doncs el sistema de... Primer, que comencem des de l'origen de la casa. Quan parlem de vivendes sostenibles o passives, no és que la casa un cop terminada sigui estalvi energia, no només és això. No només és que quan es construeix, doncs... es fan servir menys materials, menys residus, menys aigua. En aquestes cases són, el que hem dit abans, construccions seques, sinó que, bueno, com a constructors no marxem i diem, bueno, ja t'apanyaràs, no? Sabem que l'aigua serà, no serà desperdiciada, ara no em surt el
sí,
malmesa, malmesa, no serà
sí,
malmesa. Llavors, si es funciona de la manera en què es recapta, per exemple, de la dutxa, es recapta l'aigua i es pot fer servir tant com per rec, com per el rentador i tot això, i també per les descàrregues del lavabo. Parlem d'uns 150.000 litres anuals en una casa de quatre persones, per dir alguna cosa, d'estalvi. No només això, perquè què passa amb aquesta aigua que ja ha passat per tots aquests llocs, que la tirem cap a fora bruta? No, es torna a netejar amb clor, ara tinc un lapsus, sí. La tornem a netejar amb clor i la deixem anar ja com a aigües residuals, però no tan bruta com estaria, amb la qual cosa, doncs, hi ha dues fases de neteja: abans de fer-la servir tu, per lo que sigui, i en el moment de deixar-la anar per la claveguera, doncs també surt en condicions, amb la qual cosa també és menys esforç per les estructures ja municipals de regeneració i tot això.
Sí, a més, les cases d'arquitectura i d'eficiència incorporen dipòsits de recuperació d'aigua de pluja, amb el que també es permet una mica, doncs, que no depenguis tant de l'aigua, del corrent que gastem tots, que es faci un menys ús i que, doncs, siguin, doncs, va en línia tot, no? Una
el
mica
típic tenir... pou de tota la vida.
Sí.
Per dir...
sí.
Tornem
sí,
als orígens, al final.
Sí, sí, sí. Tenir el menor impacte possible. Que cada nou habitatge que es construeixi, doncs, que no sigui un pes, no? un nou recurs que s'estigui utilitzant de l'entorn, que utilitzi electricitat, que utilitzi aigua, sinó que intenti, doncs, tenir la menor petjada possible.
A on us demanen cases d'aquestes? Perquè la seu la teniu aquí a Sitges, teniu aquest habitatge pilota a Masalva. Els clients que venen, on volen construir? Aquí Sitges, més lluny? No, és que jo vinc d'Esplugues, per dir un nom. On volen cases així?
Doncs tenim clients que ens venen de tot Catalunya, des del nostre naixement el 2019, i nosaltres realment construïm a tot Catalunya, però sí que és veritat que la majoria de clients i projectes que hem fet és a la zona de Massalva i aquesta zona d'aquí del voltant, perquè nosaltres també comercialitzem parcel·les.
D'acord.
Llavors, ajudem una mica en tot el camí del client de cerca de parcel·la, de finançament de la compra i del projecte de construcció. Llavors, en tot aquest paquet que fem, que és un paquet, no?, 360, facilitem tant la feina pel client que al final hem acabat venent molt a la zona de Massalva.
A Massalva.
Que hi ha molta disponibilitat, hi ha moltes parcel·les de diferents tamanys, i, doncs, és una cosa que ha encaixat molt molt i al final és un producte que s'ha venut molt bé. També tenim parcel·les a Canyelles i a altres zones, i a Sitges també en tenim alguna, però és cert que bueno, les parcel·les de Sitges tenen un preu de partida molt més alt que potser podria ser doncs, Massalva, no? I la mateixa casa et sortiria doncs, pel doble de preu tenint la mateixa casa que a Massalva que a Sitges.
Pregunta de curiós ara. Què prioritza el client aquí? La ubicació o la funcionalitat?
És important per un client la ubicació. Uh-huh. En el nostre cas no hi ha limitacions perquè, com diu en Víctor, no? Oferim una sèrie de parcel·les a escollir a Massalva i a Canyelles, però si no els hi encaixa, doncs ells poden portar la parcel·la sota el braç. Uh-huh. I aquí ho fem arreu de Catalunya. No? Llavors, sí, el que sí que ens ha passat és que un client, sense acabar de tenir clar on volia anar a petar, i pel que sigui diu, ostres, jo potser vivís Massalva, però potser m'agradaria més cap al Maresme o més a l'interior, pel que sigui, perquè eren família, per les raons que sigui, per feina... Llavors, s'han enamorat de les cases, tenen clar que el sistema constructiu és aquest, tenen uh-huh. clar que volen que els hi fem la casa, i després el que fan és escollir una ubicació. Clar, és important, faltaria. Uh-huh.
Doncs, no sé si ens hem deixat alguna cosa fonamental per comentar, perquè una miqueta el concepte, jo crec que ha quedat força clar, aquest concepte de la passivitat de les cases, que és un concepte, diguem, relativament innovador en el món de l'arquitectura, especialment a casa nostra, que ve de fora, però que aquí ens ha arribat doncs relativament recentment, i que doncs això són doncs vivendes això preparades per tenir el menys impacte possible en l'entorn. L'impacte és inevitable, però evidentment aquest impacte es pot reduir i es redueix d'aquesta manera.
Sí, i sobretot ens centrem, òbviament, en el medi ambient i en aquesta necessitat, però ens centrem en les persones. Marxem i allà queda una família o un de sol o una o el que sigui, i sabem que estarà bé, que passi el que passi amb el clima, dintre de lo raonable, doncs se sentirà protegit, se sentirà a gust dintre de casa seva, uh-huh. amb la qual per nosaltres és molt, molt important això. No fem la casa, marxem i adeu, sinó que sabem que allà queda algú amb totes les garanties del món.
I encara que no tinguin la capacitat econòmica, home, xafardejar sempre és maco. I per tant, doncs, a la pàgina web poden veure doncs, aquests diferents projectes que bé, que com a mínim són atractius, perquè atractius ho són, encara que doncs, la majoria de les butxaques, oi?
Sí.
A vegades...
Fins i tot, qui té un habitatge o una llar que tingui certs anys, nosaltres també oferim el servei de fer una reforma energètica, que és un projecte que hem llançat aquest any, i doncs, està pensat doncs, a través de la nostra experiència poder aportar doncs, serveis d'instal·lació de plaques fotovoltaiques, reforç de les façanes amb l'aïllament de llana de roca, instal·lació de l'hidrotèrmia, o sigui, fer tota una instal·lació global per millorar l'eficiència energètica, pujar la nota energètica d'etiqueta, si tens la E, doncs la podem pujar una més o fins i tot arribar a la A, i doncs la teva llar de cop té un valor molt més alt de reventa i permet doncs revaloritzar la casa, i a més properament estaràs obligat que si vols revendre la casa de tenir una nota energètica per sobre de la E. Llavors és un factor a tenir en compte, també en les ajudes de l'Estat, de Next Generation, que t'ajuden i també gestionem aquestes ajudes.
D'acord.
Doncs també hi ha aquesta part, aquesta possibilitat.
Una línia que va més enllà d'aquestes cases d'alta standing, que això, repeteixo, són molt llamineres, però clar, evidentment doncs, no són per tots els públics.
Clar, ens agradaria, ja et dic, que treballem sempre en intentar fer i treballar d'una forma doncs, que les cases estiguin més a l'abast de tothom. Però sempre hi ha limitacions, clar, al final.
És evident. Doncs això, aquest futur de la construcció residencial que està en l'autosuficiència, ens ho ha pogut explicar la gent de Casa Consumo Cero, i especialment en aquesta divisió que és arquitectura i eficiència, que és d'aquestes cases que, bé, que són fetes de fusta, que tenen aquesta doble, o sigui que Déu-n'hi-do, ara no esperi una cabana, eh? No és això, fusta és una altra, cosa. N'hem pogut parlar, com dèiem, amb en Víctor Saumell, cap de comunicació de l'empresa. Víctor, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos.
I amb la Helena Guàrdia, que és la Project
Sí, vas bé.
Project Manager de la,
sí,
de l'empresa.
Gràcies a vosaltres. I jo animo a la gent a investigar sobre aquest tipus de construcció, i si hi ha algú a punt de donar el pas, de fer un canvi, doncs potser decidir en quina direcció li agradaria anar, no? Envers la sostenibilitat i tot això, o, bueno, o seguir una mica amb lo tradicional, amb tot el que hem parlat que comporta, no?
Doncs el que hem dit, moltíssimes gràcies, com dèiem, i molta sort.
Gràcies.
Gràcies.